Temps en aquesta nova edició del Temps de Descompte per parlar de rugby, de l'actualitat que ens ofereix el Rugby Club Sitges. Ens acompanya en aquest vespre en Jaume Cossiall. Jaume, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Tot bé?
Sí, sí, sí? Molt bé, collonut. Sí,
molt bé. Vosaltres sempre esteu bé, eh?
Sí, home.
I si no ho esteu, doncs amb el tiempo buena cara, no? Com diuen?
No, amb el tiempo buena cara no, vull dir, abans ho estan comentant, el micròfon tancat, vull dir, és la realitat i estem aquí per passar-ho bé, per divertir-nos bueno, en el que cas facilitant que els nois puguin fer esport i per això, i a passar-ho bé, no? Amb el tiempo buena cara no, vull dir, amb l'esport sempre hace buen tiempo.
També ens acompanya en Diego Pacheco, que és l'entrenador del conjunt sènior. Diego, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Bé?
Sí, sí, sí.
Ets argentí?
Soc argentí.
Sí, sí. I què fa un argentí aquí a Sitges? Bueno, hi ha uns quants, d'argentins a Sitges, però en el teu cas particular, què et va dur fins aquí a Sitges? Què té trampo hasta aquí?
Bueno, yo vivo en Barcelona,
¿sí?
Y llegué aquí por la Samboyana y estoy en la Samboyana desde hace 7 años, pero siempre tuve una buena relación con Jaume en los últimos 4 o 5 años y él cada año me preguntaba qué pensaba hacer ese año. Bueno, y hace 2 años le dije, bueno, tuve una oferta de Sitges y más allá de la oferta, creo que es el futuro del club y el proyecto que tienen ellos. Fue algo que siempre me atrajo. Uh-huh. Un club que había comenzado de la nada, con el trabajo de la gente del club. Y bueno, hoy quizás estamos cosechando, cogiendo lo que han cosechado esta gente durante sus últimos 20 años.
Uh-huh. ¿Qué te sembla como club, al Sitges?
Como club es lo más parecido a, antes te lo comentaba, lo más parecido a mi club en Argentina. Y quizás es lo que atrae un poco a la gente, a los argentinos, incluso franceses o ingleses, que forman parte de ese club. Y que se lo transmitimos a la gente de aquí, y que lo está haciendo muy bien, y ha hecho que el equipo sea un grupo, a pesar de las diferentes nacionalidades y estratos sociales, ¿no? Uh-huh. Que tiene la gente.
¿Tú dirías que el Sitges es un club modesto?
Sitges es un club peligroso para mucha gente. Esa es la realidad como se ve de Barcelona. Creo que es un club muy modesto, con gente muy modesta, pero que tiene mucho orgullo y potencialmente es que no tiene techo. Porque lo que ha hecho la gente estos últimos años, con lo poco que tienen, a través de, principalmente de la escuela y de la cantera, que para mí es lo más importante en el rugby, de toda la vida y actualmente, es un club que no tiene techo y ya nos empiezan a conocer, y no solo en Cataluña, donde ya tenemos un nombre, sino que ya en el resto del país la gente sabe quiénes somos y lo que proponemos, ¿no?
Clar, tu, Diego, en el teu cas vens d'una realitat molt diferent, com deies, no? Vens de la Samboyana, d'un club doncs molt, molt important en el panorama del rugby.
Sí, bueno, la Samboyana me atrajo cuando llegué porque se vivía también el rugby como en Argentina, ¿no? Pero no deja de ser un club donde es muy importante el resultado en todas las categorías y muchas veces eso te hace trabajar de una manera muy presionada y es muy complicado. Uh-huh. Aparte que es muy difícil hoy día conseguir dinero. El rugby a ese nivel se basa en el dinero. Yo no estoy de acuerdo, pero los resultados mandan. El club con mayor presupuesto de España es el mejor equipo que hay, que tiene 60 puntos de diferencia con el equipo del resto de Europa, pero la realidad es que es el mejor equipo de España. Entonces se necesita dinero. El tema en Sitges para mí es lo que yo quiero y lo que yo busco en un club de rugby. Si me dedicaba a otro deporte, quizás pondría primero el dinero. Creo que lo que tiene el club...
Has de entender que tú, Diego, no estás aquí por diners.
Yo soy uno de los profesionales del club, pero sí. Profesional, tú puedes cobrar un dinero y hacer algo que no te gusta, que no estás de acuerdo, uh-huh, o que las bases que te dan no son las que vos tú quieres realmente explotar. Lo que me ofreció Jaume y Alberto, el presidente, y Santiago como vicepresidente, fue algo que era lo que yo quería, era lo que yo necesitaba. Quizás esta comunión que hay entre el club y en el grupo es lo que ha llevado a que haya los resultados en general, y no hablo solamente del senior, sí, que está obteniendo el club.
¿Com arribeu a convèncer el Diego, Jaume?
No, per lo que està dient ell, vull dir, es tracta d'un projecte, vull dir, és que tornem a les diferents converses que hem tingut durant diferents anys, vull dir, la mentalitat del club és molt forta, vull dir, amb el món del rugby és molt difícil canviar de club, vull dir, el Diego, per exemple, el seu club d'origen, que és l'Hindú, i quan sents que parla de l'Hindú, del seu club d'origen a l'Argentina, parla amb una passió increïble, perquè és una cosa que porta dins el seu cor i ningú li podrà treure. I ens una mica el que intentem nosaltres atraient és mantenir aquest esperit de club, aquest esperit de que els jugadors no oblidin quin és el seu origen i qui els ha facilitat, vull dir, la poder de practicar un esport. Uh-huh. Vull dir, és el més normal del món, vull dir, és normal que un jugador conegui un esport i li torni al seu club les facilitats que li ha donat, no?
Ell és un professional, ho deia fa uns moments, però un professional que està en un club amateur, diguem-ho així.
Clar, aviam, un club amateur que entenem per club amateur.
Com casa això? Com ho casem?
Home, però és molt fàcil, aviam. Això casa de la següent manera. Tu tens uns esportistes amateurs. Per què són amateurs? Perquè en contra de rebre diners en donen a l'entitat perquè pugui tirar endavant. I és l'única plaer o que cosa que treuen és el fet del plaer de poder practicar un esport. Seriament, com un senyor que és soci d'un club de tenis, paga el tenis per jugar a tenis i poder practicar l'esport. Això és exactament el mateix. El que passa, amb el món del rugby, què afegim? Uns valors, que són sacrifici, companyerisme, el compromís amb l'equip. Tot això casa, i per això el Diego forma part de tot això. I és així de senzill. Vull dir, aleshores, si nosaltres no tinguéssim tot això, què vol dir? Que el Diego no estaria aquí. Per què està el Diego aquí? Doncs senzillament perquè nosaltres hem arribat que tenim tanta qualitat dels nostres jugadors que no teníem entrenadors a la casa amb prou qualitat per portar-los. Llavors, en aquest sentit, necessitàvem un entrenador que donés encara més qualitat als nostres jugadors. I aquí és on el senyor Diego Pacheco. I el Diego és un gran entrenador de rugby, un entrenador que ha portat equips de divisió d'honor aquí a Espanya i ha portat a l'Hindú també, a Argentina. I aleshores un senyor que podia donar més qualitat als nostres nois. Si ho penses, és una contraprestació lògica i normal. Tu estàs, com dèiem, un club amateur, els jugadors paguen per poder practicar. Quan tu vols fer un esport, el vols fer el millor possible. El deute del club o l'entitat a la qual estàs donant diners és donar-li el màxim de qualitat. Això és el que estem fent amb el senyor Diego Pacheco. Així casa l'amateur amb el professionalisme. És com si tu te'n vas al club natació i el senyor que ensenya a jugar a tenis als nens... No, que no ho ficaràs un senyor que mai ha jugat a tenis?
No, està clar.
Pues és el mateix. És cert. I els nens paguen perquè donin la classe de tenis. Pues és exactament el mateix. Què succeeix? Que tu, com millors jugadors de tenis tinguis, millors entrenadors nens tindràs. Pues aquí el que ha passat és que el Rugby Club Sitges, després de 20 anys, com ha tingut cada vegada millors jugadors, pues al final hem tingut la necessitat, i els reitero la necessitat, de tindre un entrenador de la qualitat de Diego Pacheco.
Des del teu punt de vista, Diego, tu creus que d'aquí uns anys seria possible veure els Sitges a la màxima divisió? El Jaume sempre s'ho he preguntat, però ara m'agradaria saber la teva opinió, no? Vull dir, com una persona que vens d'una altra realitat, com dèiem ara fa uns moments, si ja portes 2 anys aquí?
Aquí 2 anys, dos anys. Una temporada. És una pregunta un poco difícil,
sí,
no?
Sí, ho entenc.
Però el año pasado cuando cogí el equipo siempre fuimos todos a más y muchas veces me sorprendí, ¿no?, del nivel que tenía el equipo, y a medida que pasaba el tiempo más, cuando surgió la posibilidad de ascender, primero por el tema deportivo, pero luego por cuestiones burocráticas, sí, nos dejaron fuera, bueno, y luego por segunda vez nos dan la oportunidad de ascender porque nos dan una plaza, yo siempre fui a más. Con este grupo de jugadores que tengo ahora. Pero mi realidad es hoy mantenerme. Mantenerme el tiempo que sea dentro de la categoría nacional. Porque lo que más importante que tiene Sitges es todo lo que viene debajo. Y eso es lo que realmente es el proyecto del club que me interesó a mí siempre. O sea, los jugadores que están ahora son muy buenos jugadores. Hay gente de la casa, muy joven, que está jugando a un nivel que ni ellos imaginan. y quizás nadie de afuera dijo, uy, este jugador podría haber llegado a jugar a este nivel, pero hoy ves debajo, desde los juveniles hasta la escuela, ves niños que tienen un nivel de rugby y viven el rugby y el Rugby Club Sitges con una pasión que eso ningún dinero lo va a comprar. Si a esos jugadores le das una buena base y si en algún momento hay la posibilidad de subir a División Honor y se tiene que agregar a un jugador profesional, que ese es el punto de vista que tengo yo diferente a algunos clubes, uh-huh, donde en caso de fichar tiene que jugar, fichar realmente jugadores que te brinden un nivel superior, muy alto, uh-huh, estos jugadores que aman la camiseta y que tienen nivel de rugby bueno, estoy completamente seguro que hay rugby club Sitges en División Honor de aquí a 5 o 6 años,
¿eh? Ara, valdria la pena, vull dir, amb aquesta qüestió que dèiem d'estar a la Divisió d'Honor, valdria veritablement la pena, Jaume, Diego, d'assolir la quota màxima per després, ostres, passar-ho malament? I posem una miqueta com a exemple al Patí.
Val la pena si els jugadors t'ho demanen. Val la pena segons la qualitat del club. Aviam, si tu tens uns jugadors que tu vas treballant en una cantera, si tens gent de la casa, que tens 5 jugadors a la sub-19 espanyola i 3 jugadors amb la selecció espanyola, aviam, no és normal que aquests jugadors de casa teva els tinguis jugant a la regional? No és normal, clar que val la pena, perquè és el que et deia, vas el mateix del nivell de l'entrenador, i has de poder practicar l'esport el millor possible, no es tracta de guanyar. Uh-huh. I l'altre dia parlava justament amb un director tècnic de la Sant Boiana, i es tracta de competir, i competir no és guanyar. Competir és guanyar i perdre. I llavors què vol dir? Que tu quan competeixes has de competir al màxim nivell, però això no vol dir guanyar. Sí, també pots perdre.
Això em sembla que alguna vegada ho han comentat. Sí, és molt maco i molt idíl·lic, eh?
Però és com és. Llavors el que jo estic fent la pregunta és que si val la pena, evidentment, però això val la pena, no som nosaltres quan deia els directius, això ho diuen els jugadors. Si jo tinc durant 10 generacions de nanos que m'entren a l'equip, o 5 o 6 anys, com diu el Diego, i m'entren 2 o 3 nanos, jo en 5 anys tinc 12 o 13 nanos de nivell que poden jugar tranquil·lament, bueno, de fet ja en tenim molts que juguen amb la selecció catalana, doncs aquests jugadors estaran per lluitar al màxim nivell. I què de ser, jo com a directiu que els dic que si val la pena o no? Evidentment que sí. La meva resposta va ser, el recolzament com a directiu el tens, perquè puguis jugar i disfrutar el rugby el millor possible. Després, és el que dic, competirem on ens toqui, com diu el Diego, o sigui, a la Nacional Espanyola, com és actualment, a la Divisió d'Honor B o Divisió d'Honor A, i després, al final d'una lliga, quedes primer, últim, al mitjana, sí, i aniràs, sí, on te vais. Però clar que val la pena.
Però jo me pregunto, i entra dintre de la pregunta de lo mateix, per pujar a Divisió d'Honor, tan sol es pot aconseguir ja gent de casa o necessitaries gent de fora?
Pasa que ya estamos hablando de lo que decía, sí, antes, que era un proceso.
Correcto, claro, sobre
hoy el equipo senior de Sitges, el 70% es gente de fuera de casa. Gente que ha venido aquí por trabajo, por estudio, por lo que sea, y se ha llegado a Sitges y ha tomado un compromiso con el club. Uh-huh. ¿Vale? A esa gente se le ha sumado 5, 6, 7, 8, van a ir subiendo gente de juveniles que son gente de la casa. Y es lo que apuntamos cuando ellos me ofrecen a mí coger este equipo. Entonces este equipo lo que hace es esperar a que dentro de 2 años, 3 años, suba esta gran camada de gente que está en los cadetes y parte en juveniles, ¿no? ¿Qué pasa? Yo con esa gente me confío completamente a llegar a un gran nivel con el club. Pero yo lo que tengo que dar al club, lo que le tiene que dar el club a esta gente, es amor a la camiseta y un compromiso muy importante. Después dependerá de ellos si quieren ser jugadores de élite, deportistas de élite, y a dónde quieren llegar. Más allá del dinero, ¿eh? Como profesionales o como amateurs. Lo que no puede pasar, que pasa hoy en muchos clubes, y sí, en España, pero fundamentalmente aquí en Cataluña, que los jugadores se van a otros clubes dentro de Cataluña porque quieren jugar en ese club. ¿Vale? Y quizás, si hubiera mantenido, estando en su club, con un buen respaldo, con entrenadores de nivel, con gente de nivel que los respalde como jugador, ese equipo quizás estaría jugando en División de Honor. Sin embargo, ahora solamente tenemos a la Samboyana en División de Honor, ¿vale? Con un plantel profesional, entre comillas, y el BUC, que ha subido por un decreto, que está cumpliendo muy buena tarea, pero no es el ideal para lograr crecer como club y mantener el nivel, que es a lo que vamos, que estamos, que hablábamos en general del deporte. En el rugby quizás es especial, y el tema de la camiseta y el amor por el club es fundamental. ¿Por qué te lo digo esto? Quizás aquí en España y en Cataluña es difícil de entender, pero en mi club, en Indú, que estas tres últimas temporadas ha salido campeón, que es un... es dar jugadores a todos los seleccionados de Argentina cada año. No empezó siendo el mejor equipo de Argentina, ¿eh? O sea, fue un proceso de descenso, de ascenso, de vuelta, de gente que dejaba, de gente que seguía, pero siempre tratando de subir a la gente de abajo.
Això és el que t'agradaria que acabés passant aquí, no? Una miqueta, Diego?
Eso es lo que me agradaría que pasara aquí y lo que yo creo que puede pasar aquí. Pero no por una cuestión de dinero, ni de campo, ni de instalaciones. Lo veo cada día en los niños que veo en el club.
Això és el que diem una miqueta, el procés natural, no?
Exactament. Niños que aman estar en su club. Y estamos hablando de un club que son dos contenedores y un campo de arena. Vale, estamos hablando de eso.
Claro. Sí.
Dale a esos niños unas instalaciones. Es que...
Com es diu aquí a Catalunya, esteu amb una sabata i una espardenya.
Claro. Que quizás es lo que vale, ¿eh? Porque lo van a sentir mucho más. Hay veces, yo estoy en San Boi y los chicos de San Boi no valoran lo que tienen. Su complejo, su estadio.
Porque tienen lo mejor.
Porque han tenido lo mejor siempre. Sí. Tienen su gimnasio, van solamente, ¿entiendes? Tienen su barraca. Nosotros el tercer tiempo lo hacemos aire libre. ¿Entiendes? Termina, hacemos una fiesta, caen cuatro botas y tenemos que terminarlo. Pero eso es lo que tiene de lindo y el orgullo que crea este club, que yo ya lo comienzo a sentir, pero los más pequeñitos, es alucinante.
Què ha canviat des de l'última conversa que vam tenir abans de l'estiu, recordes, Jaume, en què encara no sabíem si el Rugby Club Sitges pujava nacional, hi havia la història del Múrcia, abans el Digon ha fet una breu referència, què ha canviat a nivell federació perquè el rugby avui, el Sitges, estigui a nacional?
Ha canviat que el Barça va renunciar a la plaça de divisió d'honor B. El Barça renunciar a la plaça de divisió d'honor B, li va cedir aquesta plaça al BUC, i el BUC, que va ser el campió de la primera de la territorial catalana, pues ell estava nacional espanyola, quedava lliure la seva plaça de
nacional,
i li va donar el sos campió, que era el Sitges. Pues el Barça va baixar de divisió d'honor B nacional, que és l'equip que... Bueno, hem jugat un partit i això és el que ha canviat, senzillament ha canviat això.
Quan us ho diuen?
Això va ser el mes després del torneig del Rugby Platja.
El juliol?
Finals de juny, juliol.
Sí, juliol.
Finals de juny, juliol, sí, perquè això tenia que estar abans del 20 i pico de juliol, tenia que estar assignat, perquè això, clar, una sessió no es fa així, tens que anar a notari, del seu papeleo.
No, ho entenc.
I es va fer el papeleo i això era abans... segona, tercera setmana de juliol ja estava firmat amb notari, enviat a la Federació Espanyola i aprovat per la mateixa.
Clar, el cas és que necessitàveu saber-ho amb un temps diguem, racional, no? Perquè s'havia de fer l'equip. No és el mateix tenir un equip.
L'equip ha sigut el mateix.
A la territorial.
És el mateix a nacional que...
Sí?
És exactament el mateix.
Val. Per qui anava?
La base del equip és la misma.
És la mateixa.
S'ha agregat a... ha llegado gente, como llega cada año así,
sí, pero...
se promociona algún juvenil que colabora en algún momento, pero lo que se busca es solidificar el grupo. Y creo que lo que más empuja es que se crea un segundo equipo. Y ese es el paso más importante, más allá de los resultados que tiene el club hoy. Presentar un segundo equipo que está compitiendo en tercera catalana y que solamente ha perdido un partido contra la Samboyana. Y eso es realmente... otro logro que hace que todo empuje para arriba, ¿no? Pero la base del equipo la misma.
Veniu d'empatar a Múrcia.
Sí. Difícil partit. Jo no hi era, el Diego sí que hi era, jo no hi era, però home, hem de pensar que empatar 25 a Múrcia a l'estadi de la Condomina, van jugar a l'estadi de la Condomina, famoso. I hem de pensar que el Múrcia sí que, a diferència dels Sitges, que treballa amb gent de la casa i que tindrà, i això ja t'ho asseguro jo, la paciència d'esperar la gent de la casa, pues no, és un equip fet per pujar i en canvi... Pues,
com es diu vulgarment, fet a cop de talonari?
No sense Copa Catalonari, fet per pujar, no, Copa Catalonari no, bé, pues és l'únic que potser tenen 10 jugadors, la base de l'equip.
5 jugadores que cobran. Sí. El entrenador es, bueno, también rentado, obviamente, y nada, no, por debajo no tienen nada, tienen en la escuela y van haciendo lo que pueden, pero ellos tienen que ascender.
Pues el Sitges les empató.
Sí. Que si me lo hubieran dicho el viernes que íbamos a, lo hablábamos con Stacy, que era Stacy Duvenage, es el segundo entrenador, el entrenador de los Bucks. Cuando hubiéramos hablado el viernes con Stacy de que nos íbamos a traer 2 puntos, en el rugby son 2 puntos en empate,
sí,
lo hubiéramos firmado ahí mismo. Cuando terminó el partido hubo un poco una desazón porque nos empatan en el último minuto.
Y así ya va ganando.
Podría haberlo ido ganando todo el partido. Lo que pasa es que este equipo tiene tanta empenta, ¿no? Tanta pasión para todo, que a veces
os faltó quizás la madurez o la experiencia, dígale.
Nos empatan el partido faltando 10 minutos, volvemos a pasar a ganar porque el equipo vuelve, pero tuvimos una mala decisión, una mala toma de decisiones y ahí tendríamos que haber sacado los puntos, que ya nos dejaban el partido liquidado porque ellos estaban muertos, pero bueno. Yo estaba en su casa, si perdían contra nosotros, nos mataban.
Directamente.
Y nada, fue una desazón, pero yo les dije. O sea, la primera vez que me vengo de Murcia y no perdí. Estoy hace 7 años que estoy en Cataluña y no había. Bueno, es el primer resultado positivo que saco. Y no fui con la Samboyana, fui con el Barça, fui con equipos buenos.
Y no había manera.
Empaté con el Sitges, y podría haber ganado, pero bueno. Es lo que hay, igual creo que, y lo peor, que creo que jugamos la mejor, como juego, jugando los Sitges fue el mejor partido. El partido fuimos más ofensivos quizás.
¿Qué papel ha de tener el Sitges en esta categoría, Diego?
Mantenernos. El partido la semana que viene es un partido fundamental, y así partido. El partido que viene es un partido fundamental. Hace 2 meses, pues jugamos contra San Cugat, un equipo que siempre es candidato al ascenso. Pero que lo tenemos 7 puntos por debajo nuestro. Si le ganamos a San Cugat la semana que viene en casa, el sábado que viene, abriríamos una brecha ya
importante,
muy,
¿eh?
Muy importante con los 4 que están abajo, que es nuestro lugar realmente, ¿no? Y nada, y luego tenemos un viaje muy difícil a Mallorca, que también ni hablar de la importancia, pero bueno, yo apunto a partido de los que jugamos cada jugador, los jugadores, y el de San Cugat hoy es un partido que puede ser histórico, además, porque jugar contra San Cugat siempre es historia.
Na Murcia, na Mallorca, clar, això val calés.
Sí, bastant.
El Diego fa buf.
Sí. Molts calés.
Molts sí. Calés, eh? Mucha plata, que decís por ahí.
Mucha plata. Però tornem a lo de l'amateurisme, que dèiem abans, tornem al tema de la col·laboració, vull dir, pensa el més del 50% del...
Perdó. A Múrcia com hi aneu?
Amb autocar. Bueno, sí, home, però és que a Múrcia no, em sembla que el tema aeroport està fotut, eh?
No, però
vull dir... Sembla que tens que anar a Alacant o alguna cosa així.
Sí, sí, has de fer una combinació rara, no?
No és bona combinació, Múrcia, eh? No, bueno, vam a autocar, també vam marxar dissabte al matí, pues nit d'hotel, perquè jugàvem diumenge al matí, i després del partit pues cap a casa. Bueno, això és lo habitual, no?
Sí, sí.
El Toni també amb el patí, algun viatge suposo que ha fet recolzant l'equip de l'hoquei del patí Sitges, però pues, li ha tocat, és lo habitual. I,
I més quan fas una distància doncs, de molts quilòmetres.
I els calés pues, costa molt, i s'està notant l'any de crisi, és el que nota qualsevol intentat, i costa molt aconseguir 4 duros, i pues, nosaltres a base de quotes, vull dir, les quotes de tots els jugadors del club, dels 250 jugadors, això és la forma. I, clar, si no tinguessin 250 jugadors, sincerament el sènior seria inviable. A poder pujar 2 viatges a Mallorca, un viatge a Múrcia, això seria inviable, totalment. Però gràcies a la col·laboració de tot el club i de tots els jugadors, pues, dintre del pressupost del club, pues, es poden destinar aquestes despeses. I després, pues, donant la cara, pues, com sempre, com fa tota entitat, pues, cremant favors personals per al bé de l'entitat, en comptes de pel bé personal, que és el que fa tothom.
Este funciona així, no, Diego?
Sí, però tothom.
Ara que és un esforç... Compromiso de los jugadores fue basándose también en el esfuerzo que está haciendo gente como Jaume, como Alberto, Santi, Dani, bueno, todos los directivos hacen una tasca tremenda. Y la verdad que el viaje a Murcia fue muy guapo, porque también es buena esa convivencia que este club nunca lo tuvo, porque nunca hicieron viajes, a lo sumo íbamos a Girona a jugar un partido, una hora y de vuelta.
Claro, son muchas horas juntos.
Muchas horas juntos, el hotel y todo, y la gente se lo tomó, la verdad que entrenamos allá, llegamos ahí, entrenamos, y nada, un trabajo logístico del presidente muy bueno, porque nos consiguió un lugar para entrenar, y el hotel muy bien, y nada, la verdad que lo que hace el club es una tasca tremenda.
¿Els desplaçaments més llargs són Múrcia i Mallorca o n'hi ha més?
No, Múrcia i Mallorca.
Són més llargs.
Sí, sí, Múrcia i Mallorca. Lo que és la Liga són Múrcia i los dos viajes a Mallorca.
I nosaltres estem
que són dos viatges allà, no?
Dos viatges.
Perquè entenguis, la Nacional Espanyola Grup C és molt similar a la segona B del futbol.
Molt bé.
Vull dir, són quatre comunitats autònomes, que és Múrcia, València, Catalunya i Balears. Després hi ha tres grups més a la resta d'Espanya, doncs n'hi ha un que és Andalusia, Madrid i no sé què més, tens els gallecs per una banda i els bascos i els aragonesos per l'altra. Això són les quatre que hi ha. I després, clar, vull dir, en la nostra categoria hi ha vuit equips, un és el Sitges amb quatre catalans més, dos equips balears i un equip de Múrcia.
De Múrcia.
Els altres quatre, hi ha dos a Múrcia, perdó, una a Múrcia, dos a Balears i quatre desplaçaments aquí a Barcelona. Després ja està. I són tres desplaçaments l'any. Ja n'hi ha prou, eh?
No, sí, imagino que en teniu més que suficient amb això.
No, és que són molts calés.
Sí, per això t'ho preguntava. Per anar acabant, un minut, mig minut, i arribarem a tres quarts de vuit del vespre. Acabarà l'entrevista com l'acabem sempre, parlant del camp. Diego, suposo que tu estàs sorprès de que avui en dia, amb la història que té el Sitges, més de 20 anys?
Sí. Sí, deixa'm dir que sí.
Sorprès del camp.
No hi ha un camp on tota aquesta, ja no dic vosaltres, sinó la canalla, els més petits, doncs puguin començar ja a aprendre a jugar a l'esport que
jo crec que seria
que els agrada, no?
Seria tot més fàcil, no? Con un campo, la gent se pierde mucho tiempo marcando el campo. Te puedo decir que las madres, pues, me imagino que no le está muy contenta por llevarse toda la arena, llevarse toda la soga para la casa, pero bueno, es lo que hay, y la gente lo acepta y va a valorar el día, va a valorar mucho el día que esté en las instalaciones. Que confío que, yo creo que el boom que ha tenido este club estos últimos años debe ser histórico, ¿no? Creo que pocos clubs en pocos deportes pueden haber tenido la explosión desde abajo con los niños que tiene el Rugby Club Sitges. Luego yendo a la banda deportiva, y a nadie le gusta venir a jugar en nuestro campo, y eso es algo muy bueno.
Me pensaba que me ibas a decir lo contrario.
Es doble arma, ¿no? Un arma doble filo.
Vamos a Sitges, malo.
Allá malamente
vienen los equipos y no les va. Por más que mi equipo juega mejor en césped que lo que juega en la arena, sobre todo algunos jugadores, 4 o 5 jugadores que tienen un gran nivel, se sienten mucho más cómodos en el césped. Pero cuando vienen a San Boyana aquí, es que no quieren saber nada. San Cugat la semana que viene, el sábado que viene, están pensando que el campo, y así cada equipo, el Barça.
Ya vienen condicionados, ¿no? Un poco en este sentido.
Vienen condicionados.
Bueno,
así que este año se basará.
No, tot és dolent,
eh? Escolta'm, s'ha de buscar la part positiva, com va assenyalar el Diego, eh?
En Argentina hay un campo de fútbol en una provincia que se llama, un club, Colón de Santa Fe, que,
¿sí?,
que se llama el cementerio de los elefantes. Porque normalmente cuando iba a Boca o River a jugar ahí perdía.
Iba a sufrir,
y
¿eh?
Y yo le he puesto el cementerio de los elefantes.
El camp aquest.
El camp aquest.
Muy bien. Sí, ja té nom.
No, el Patrici, perdó, el Rugby Sitges l'ha aconseguit tot miqueta a miqueta, poc a poc. Però el que resta per aconseguir, que és el terreny, tant trigarà.
Home, segons ja les promeses de l'actual equip de govern són que el camp estarà abans d'acabar la legislatura.
3 anys.
No, abans d'acabar, el camp estarà abans d'acabar la legislatura, que li queden 2 anys i mig a l'actual
legislatura. Sí, estem parlant, doncs, bueno, 3, el 2011.
Hem d'esperar, pues això és el que hem dit sempre.
Va haver eleccions 2007, per tant, són 4 anys.
Sí,
abans del 2011, pues, suposo que...
Nosaltres calculem, sí, nosaltres ja contem que aquesta temporada i la que ve seguirem aquí a Santa Bàrbara, i esperem que així sigui. Vull dir, és una cosa, nosaltres no tenim els milions d'euros suficients com per comprar una hectàrea a Sitges. I el que sí que tenim són 250 jugadors de rugby. Llavors, jo sempre ho dic quan vinc a aquesta casa, que qui té la papaleta és la casa gran de Sitges, l'Ajuntament, El problema és que aquesta papaleta, com s'està veient en aquesta entrevista, cada dia és més gran i, bueno, pues pareix farà. Vull dir, el compromís hi és. Puc dir que les autoritats polítiques del poble s'han compromès a que hi haurà un camp de rugby abans d'acabar aquesta legislatura, les actuals, no, quan, no dintre 8 anys, no, abans d'acabar aquesta legislatura. Jo no tinc altre remei que creure-me'ls. Com sempre dic, fins que no ho vegi no m'ho creuré, ja porto 20 anys aquí. Però jo el que dic és que hem, aquest any hem augmentat un 20% el nombre de jugadors. I l'any passat en teníem 200 jugadors, en tenim uns 240. Vull dir, si cada any... Sembla que és molt difícil poder mantenir un 20% d'augment. És un animal el que s'està passant. Però això vol dir que cada any el repte i l'urgència del camp de rugby és més alta. I és que arribarà un moment que no podrem dir final de legislatura. És que potser podem aguantar l'any que ve i gràcies. És que potser ja podem aguantar l'any que ve. I jo et dic, aquest, ja m'ho diré una data que ho entenguis. Aquest cap de setmana, juvenil, matemàticament classificat a primera catalana, màxima categoria del rugby català. Cadet, fa dos caps de setmana classificat a primera catalana, màxima categoria del rugby català. Infantil, aquest cada setmana classificat matemàticament al màxim nivell del rugby català. Això suposa ja que els equips de Sitges, de categories inferiors, estan entre els 6 millors equips de Catalunya, perquè només 6 equips poden competir primera catalana.
Quina millor mesura de pressió, no? Que l'esportiva.
Però la pressió esportiva, però és que clar, estem parlant de quants equips i quants nois. Bueno, pues això és el que vull dir. Jo és que jo vull creure a l'Ajuntament, vull creure perquè ja que el veig i m'ho creuré del tot, que hi ha el camp, però s'ha de fer i no per mi, jo ja estic retirat, el Diego també està retirat, sinó pels nois que corren, que pateixen el terreny de joc, que són els esportistes, el que deia abans al principi de l'entrevista.
Estadi de rugby, Jaume Cossialls, t'ho imagines?
No, mai a la vida.
No?
No. No, que ja molt en sèrio, mai.
Ja es diu cementeri de la Fàcil.
No, dic el nou.
Bueno, però jo deixaria el mateix, també, perquè ja queda molt
xic. O em record el camp de la sorra, com vulguin, perquè realment, tot i patir-ho, l'estimem molt, el camp de...
Sí, hombre, i tant, suposo que s'ha de fer una estimació, ara us anava a preguntar, no? Vull dir,
és el nostre camp.
És casa teva.
És casa nostra. Sí. El camp de sorra l'estimem molt.
Sí.
I el procés ha estat bestial, en aquest camp.
Home, el procés de com ha pogut evolucionar...
Mostro.
Sí, de tot, sí. Ja
tenim el mejor tercer tiempo.
Això sí.
Me imagino.
No, hi ha moltes coses, mira, avui ara ho volia comentar, abans li comentava el Diego. La gent no se'n dona compte dels beneficis que hi hauria en camp de rugby. Ara vaig donar un exemple. A l'altre dia nosaltres tenim un responsable dintre la Junta Directiva que es dedica només a organitzar partits amb equips estrangers. Fa 15 dies o 10 dies va haver una fira de turisme que es diu la World Travel Market a Madrid. I una delegada d'una agència d'aquí de Barcelona, sabeu de qui es parlava, que és d'aquí? Havien parlat, parlant del Rugby Club Sitges i de Sitges. Estem parlant de turisme. Jo no vull imaginar, si nosaltres que portem gairebé 1.000 esportistes, i no exagero, aquí a jugar a rugby a l'any, a estrangers, el dia que tinguin camp, quanta gent es podrà portar? Vull dir, és que és una pressió tan gran que jo realment tinc por de que un dia això ens es pot dir directius, perquè, clar, de cara a tots els jugadors, de cara als pares, el responsable no és l'alcalde, el responsable som els directius. No van a l'alcalde i el pare pel carrer, a mi em pregunten a mi, li pregunten a l'Alberto Hernández, que és el president del club. Hem d'espavilar. I sobretot han d'espavilar certes persones que són les que tenen la responsabilitat. No, nosaltres és la que estem espavilant i massa bé i tot. I ha d'espavilar la Casa Gran, l'Ajuntament de Sitges i fer-nos el camp de rugby d'una vegada.
8 minuts i les 8. Acabem amb això, que és un final, jo penso que molt adient. Jaume, moltíssimes gràcies per haver vingut. Diego, un plaer.
Gràcies.
Que tingueu molta sort en aquesta nova temporada i fins aviat.
Molt bé.